La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que la cuina catalana combina dolç i salat des de fa segles? Fruita o xocolata, o també fruits secs, apareixen en guisats tradicionals sense complexos.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui conversem amb un cuiner inquiet que ha fet de la curiositat, el mestissatge i el territori la seva principal font d'inspiració. Avui farem conversa amb el cuiner Moja Quash, des de Tarragona. Comencem! Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos un plat d'aquells de la cuina catalana. Avui em sembla que costa de trobar. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia. Sí, avui costa de trobar, perquè avui parlarem de l'ànec amb naps o l'ànec amb salsa fins, que també...
Aquest encara costa més de trobar que el de naps, eh?
Exacte. Però bueno, anem fent de dos un, perquè una mica és la fórmula de treballar l'ànec, que ja és una au que no és la més habitual, i llavors, bueno, doncs hem fet aquesta barreja dels dos plats, que són plats d'una mica de muntanya i d'empordanesos també, el tema dels salsa fins. A mi el restaurant que he menjat un ànec amb naps molt bo és Els Casals, a Sant.
Home, clar, el gran Oriol Rovira.
Ells el fan amb un cocot, bé rostit, tallat ja, vull dir que bé, l'ànec ja talladet, amb els naps també fets així com bastons, tipus patates ponnef, així com gruixudetes, tot amb la cocot a la taula i tu vas agafant el tros, un l'altre et vas servint, és meravellós. A l'Hotel Robert, a la Pobla Claramunt, també fan l'ànec amb naps, és un dels seus plats icònics i característics, i si anem a la part dels salsafins, que s'inscriu més en la cuina gironina i empordanesa, que d'aquesta cuina d'amarrels, vull dir físicament l'arrel, el salsafí, com el nap, és una arrel, doncs podem anar a Mas Romeu, a Lloret de Mar, que és un espai, Mas Romeu, és un espai florit fantàstic, és molt bonic, és un lloc molt maco, un edifici antic, amb uns jardins, hi ha molta flor, és molt maco per anar i cuinen molt bé. El restaurant Can Joan d'Adri, el gironès, una masia enorme, cuina de rural, on també pots trobar aquest ànec amb salsa fins, o a l'estanc Avellaneda, Girona, és a Girona, però és una masia que està davant d'unes naus industrials d'un polígon, que és...
Clar, és que abans aquestes naus segur que no hi eren.
Oh, evidentment, la culpa no és seva, però vull dir que és com un xoc, no?, visual, tu vens a ell, és una cuina fantàstica, rural, tradicional catalana, en una masia, i quan surts per la porta et trobes, pum, és que està just a la frontera. Però és igual, no, perquè no estigui enmig de la muntanya, no hem de deixar d'anar, perquè hem de defensar aquests restaurants i aquests locals. Doncs, bueno, doncs aquí també fan un molt bon ànec amb salsa fins.
Doncs anirem a xucapar a tota aquesta colla de restaurants per menjar-nos aquest ànec amb naps o ànec amb salsa fins, que són una bellíssima manera de conservar la cuina catalana.
La Fonda.
I amb aquesta sintonia ja tornem a tenir una àvia que ens ve a explicar alguna de les seves receptes més estimades. I avui tenim a la Neus Cuscó de Gran Mas Cooking Barcelona. Neus, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Què tal?
Escolta'm, avui també una recepta d'aquest llibre de la cuina de la Neus de l'editorial Bibop?
Sí. Mira, un gazpacho molt senzillet, eh?
Oh, senzill, senzill, però hi ha gazpachos i gazpachos, eh?
Sí, sí. Bueno, aquest no és gaire complicat, és dels més senzills de tot perquè estigui a l'abast de tothom.
Doncs vinga, va, què necessitem?
Mira, un quilo de tomàquets, una ceba tendra, un cogombre, pa sec que el posarem en remull, amb aigua, Llavors, i oli, sal, vinagre i pebre.
Bé, escolta'm, un clàssic, un gazpacho ortodoxe. I com ho fas tu, aquest gazpacho?
Mira, agafo el tomàquet i el poso a la batedora. Després hi poso, sobretot el pa. El pa primer, poso el pa en remull amb aigua que sigui bona, amb aigua mineral, eh? Perquè l'aigua de Barcelona o de fora...
No és bona l'aigua que tens tu a casa?
No, a casa té un i dos, està bastant...
A quin carrer vius? No diguis el número, però a quin carrer vius?
Jo no vinc a Barcelona, vinc a Teià.
Ah, punyetera, mira-la ella. I parles de l'aigua de Barcelona, tu?
Sí, bueno, perquè he viscut també a Barcelona.
Ah, molt bé, molt bé.
Molt bé. Doncs, bueno, llavors hi poso el tomàquet a dintre del túrmix, hi poso la ceba, el coombre, el pa, que ja el tenim remullat, i afegeixo sal, oli i vinagre, i una mica de pebre negre, i tot ben passat pel túrmix, i ja està. Més fàcil ja no pot ser.
Escolta, un granet d'all per donar-li trempera, també?
A mi l'he descuidat, i un granet d'all, eh?
I tu l'acompanyes o ets d'aquella que... Com t'agrada més a tu el gazpacho? Amb got o amb cullera?
M'agrada amb cullera. Jo a la ceba, al coombre i tot això, i els pebrots els faig a trossets petits, i llavors els acompanyo.
Que bo.
Inclús, de vegades amb pa torrat, també amb una mica de pa fregidet a trossets petits, queda molt bo per acompanyar el gazpacho.
I si estem a principi de mes, unes gambetes també o no?
Bueno, gambetes no li costumo posar amb aquest plat, però bueno, també m'agraden, eh?
Neus, escolta'm, ens encanta aquest gazpacho que avui ens has portat, d'aquest llibre de la cuina de la Neus, de l'editorial Bibop, un llibre de més de 80 receptes, d'aquestes que són per tota la família, una recepta 4x4. Neus Cuscó, gràcies per venir.
Moltes gràcies a tu, Pep.
Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
I avui a la ruta gastronòmica i dolça de Catalunya ens n'anem cap a la Garrotxa. I és que durant molts anys el fajol va tenyir els camps de la Garrotxa amb els seus tons ocres i rogencs de tardor. Avui en dia el seu cultiu és molt escàs, però encara hi ha pagesos i pageses com la Carme de Batet de la Serra que mantenen viu aquest llegum humil i resistent. De fet, no és una llegum, però tampoc és un cereal, és una poligonàcia i està profundament lligat a la història agrícola de la comarca. Del fajol se'n fan les farinetes de fajol, unes postres tradicionals que les àvies preparaven durant els mesos freds d'hivern. Però no em direu que ara, que és l'estiu, que fa calor, no us menjaríeu unes farinetes de fajol. Elaborar-les requereix pocs ingredients, però molta paciència. Cal remenar durant una bona estona aquesta massa feta amb farina de fajol acabada de moldre i aigua i un polsim de sal perquè li doni aquell sabor que té. No han de ser salades, eh? Només un polsim. Ja sabeu que a moltes postres de casa nostra, masses llevades, s'hi posa una miqueta de sal. Per això, a moltes cases era una feina compartida entre la gent de la família, entre les àvies, però sobretot també entre la gent jove, que era la que tenia força o més força per remenar aquell perol. Avui en dia encara es pot trobar en algunes botigues de la Garrotxa ja preparades i a punt de tallar, fregir i servir. I fins i tot alguns restaurants que el trobareu, com per exemple a l'Hostal dels Ossos, que aquest any està de celebració perquè celebra 50 anys. A veure si trobeu unes bones farinetes de fajol.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallicé, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
Josep Dolcet, molt bon dia.
Bon dia.
Et quedes al programa i després anem a fer un arròs?
Ah, això, sí, eh? Sí. És que els arrossos els dijous a mi em transporten, eh? M'estan transportant a temps.
Doncs va, escolta, sí. Anem per aquesta tercera ruta xarcutera de Catalunya i avui agafem i anem cap al Maresme i a la Catalunya Central.
Molt bé, sí, avui començarem al Maresme, tirarem cap al Vallès Oriental, el Moianès, el Lluçanès i Osona. Aquesta és una ruta densa i llarga, eh?
Bona.
I començarem al Masnou.
Bé.
Al Masnou començarem a Can Rac, on el Ramon i la Lluïsa ens ofereixen les seves botifarres d'ou, també premiades als concursos, i un ampli ventall de botifarres tradicionals i safates d'embotits i menjars.
Mira, veus allò que deies l'altre dia, allò de l'entremès, L'estiu és un bon moment per fer l'entremès a taula.
Exacte.
Una bona ensaladilla al mig, els embotits, allò que expliquin un territori...
Exacte. Sí, estic completament d'acord i això és una cosa que insistirem i reivindicarem.
Del Masnou anem cap a Vilassar de Mar.
Exacte, aquí anem a la cansaderia Xarcuteria Pucurull, on la Núria, també insistim, premiada amb la seva botifarra d'ou amb confit d'ànec, poma i ceba caramelitzada i altres botifarres premiades, amb tocs de carxofa, millor botifarra de perol innovadora, amb xerès, birranci, ceba caramelitzada i molt més per descobrir. Deixeu-vos portar de la mà de la Núria.
Que bé, la Núria de Can Pucurull. I de Vilassar de Mar anem cap a Pineda de Mar.
A Pineda de Mar, aquí tenim, anirem a la botiga dels extremenyos, que tenen altres botigues també escampades pel Maresme, a Calella i Blanes, on la Maria José, també amb les seves botifarres d'ou premiades, la tradicional, les de calçots, la seva salsa, les de tortell de Sant Antoni...
Botifarra de d'ou?
De tortell de Sant Antoni.
Coroi.
Exacte, juntem dos tradicions molt juntes, i realment és...
I aquí també fan farcit de Carnaval,
I aquí també van guanyar un any el farcit de Carnaval, I tenen sobretot també un amplíssim assortit de formatge, Curat i formatges.
Déu-n'hi-do. De Pineda de Mar anem cap a Cardedeu.
Sí, a Cardedeu tenim un establiment centenari, que és la cansaladeria Clos Codina, on l'Albert Puig ens recomana el seu pernil cuit. Tornem a insistir, fixeu-vos que a cada ruta surten gent que estan fent el seu pernil cuit, el pernil de gallindi i també les tradicionals, la blanca, la negra, que no poden faltar, la d'ou, la catalana...
Catalana, que també, gràcies al concurs que feu a la tardor, al novembre, també s'han animat la gent.
Va funcionant. I aquí entrem en territori ja d'un producte molt tradicional i molt singular, que és el ventre d'ossos.
Què és el ventre d'ossos?
El ventre d'ossos és un dels màxims aprofitaments del porc, que és les puntetes de les costelles, del costelló, totes les puntetes tendromoses, ben talladetes a trossos, ben amanides amb sal i pebre, i embotides dintre d'un estómac, d'un ventre de porc o d'un bisbe, i això escaldat i deixat assecar.
Aquí l'únic que s'ha de vigilar és a l'hora de tallar-lo, fer-ho amb un gabinet que no estigui gaire esmolat, perquè
Això després tu pots menjar-lo segant o bé, com se feia tradicionalment, posar-ho a les faves o als pèsols.
Va, un altre que també fa el ventre d'ossos, anem de Cardedeu cap a la Garriga.
Sí, a la Garriga tenim la cansaladeria de la Perla, amb botiga també a l'Ametlla, on hi ha la Iolanda Presseguer, que hi trobarem també els premiats farcit de Carnaval, la botifarra catalana, després les seves excel·lents botifarres crues i blanques, amb la marca de botifarra de la Garriga, en aquest cas, ho hem dit d'allò, la Garriga, l'Ajuntament de la Garriga, per protegir aquells productes tan tradicionals, ha creat una marca amb unes notes de qualitat específiques.
I és que fan la fira de la botifarra, no? A la Garriga.
I cada any fan la fira de la botifarra. Aquí també trobem el Bull d'Ossets. Ells n'hi diuen, els agrada dir en ventre d'ossos, bulls d'ossets. I també tenim els bulls de llengua, el paté de torró de Xixona...
Què dius ara?
O el fuet de Rocafort, entre molts altres.
Escolta'm, hem de posar-hi algun fuet amb formatge blau català aquí?
Hi han.
Ara, quan surti cap a casa després de la Rosa, anirem a veure la Iolanda. De la Garriga anem cap a... ens enfilem, a Castelldarsol.
Ja anem tirant. Sí, a Castelldarsol tenim la cansaderia Lluel, amb el Lluís. El Lluís Bou també és un xarcuter premiat amb la seva botifarra catalana i altres especialitats, com les botifarres d'ou, les blanques, negres, bulls, fuets, secallons, xones, llardons, i una bona mostra d'especialitats tradicionals i singulars.
Fixa't que agafem allò, agafem no temperatura, sinó agafem alçada i ja comencem a trobar llardons, sacallones, fuets.
Una altra manera d'aprofitar.
Llardons o greixons, com dieu a Barcelona.
Tu com
ho dius? Perquè, clar, tu vius a Barcelona, però no ets a Barcelona.
No, jo sóc de la Conca de Barberà, allà els llardons, vull dir, sí, en fi, eren llardons, bàsicament.
De Castellterçol anem cap a Mollà.
A Mollà, sí, aquí tenim a Cal Vives, una de les tradicionals, amb l'Agustí, que també seguim amb botifarres d'ou premiades, botifarres d'ou, la catalana, la botifarra d'ou amb carxofes, les blanques, les negres, els bulls de llengua, patés, també igual.
Fan paté, Cal Vives?
Sí.
Perquè,
sí,
clar,
sí.
No hi ha gaire gent que faci patés, eh?
No, encara, ells fan patés, i l'Agustí va ser un personatge que va vindre a l'escola i té un, diguem-ne, ha pogut...
Saviesa patera,
exacte.
Perquè, clar, avui en dia que s'ha posat tant de moda el paté en crut, també hem de reivindicar els patés de muntanya, els pans de fetge...
Sí.
I de Mollà anem cap a Taradell.
Ja entrem a Osona, i a Osona entrem també amb un altre clàssic dels premiats.
Botifarres d'ou a Can Codina.
Botifarres d'ou i llangonisses.
Sí.
A Can Codina de Taradell, on el Xevi potser és la que més premiada de tots, amb les seves botifarres d'ou creatives, les llangonisses també amb els productes premiats de la marca feta a Osona, com la mateixa botifarra d'ou o el bull blanc, i amb carns, altres productes d'elaboració pròpia i menjars. Deixeu-vos de seduir, perquè és un espectacle entrar a Can Codina.
I de Taradell anem cap a territori Nando Jovany, anem cap a Call d'Atenes.
Sí, aquí tenim un altre clàssic, que és en Josep Maria Saborit, la xarcuteria Saborit. També botifarres d'ou premiades als concursos, botifarres guanyadores, també, i les seves llangonisses, també premiades el 2017 i 2019, i també tot tipus de tradicionals, de productes tradicionals de Matança.
I aquí gairebé podríem anar-hi caminant, perquè de Call d'Atenes anem cap a Vic.
Sí, exacte. Anem a la capital de la comarca, ens n'anem a Can Vilada, un clàssic a la plaça Major, David Riera, també, sobretot, Vic, llangonissa, botifarres d'ou, etc. Però també amb bulls tradicionals, com en aquest cas entrem amb un bull de ronyó, les seves somalles i els seus fuets, el pernil cuit i tota la gamma d'elaboracions xarcuteres d'alta xarcuteria.
Veus? És que, clar, diem bull, però, clar, bull de què, no? I aquí, a Can Vilada, bull de ronyó. I ara anem també amb una institució a Vic, també per allà, que és els embotits Fusimanya.
Sí, exacte. Embotits Fusimanya ara tenen diferents botigues per tot, pràcticament per Vic i per altres pobles de la plana. En Josep i el seu equip. És un altre dels clàssics, com han dit, llangonisses, botifarres d'ou, premiades, la tradicional, la de carxofes i ceba, i també les seves llangonisses, en aquest cas, llangonisses amb la IGP, amb la Indicació Geogràfica Protegida, llangonissa de Vic, els seus bulls, els seus bisbes.
Clar, i escolta'm, Josep, si esteu a Vic, a Vic. Però si no, desplaceu-vos fins a Tavèrnoles, que és allà on tenen l'obrador, i a més, un restaurant.
Exacte.
Que allà, a més, entres al restaurant, et menges els embotits, i a l'hora de pagar... saps allò, el compte sempre és més del que has menjat, perquè t'emportes embotits també.
Exacte, allò, sí, aquesta,
comprar.
Allò de la fusta aquesta d'embotits tradicional que tu pots tallar, que pots anar degustant, aquí ho comencem a trobar, això.
De Vic cap a Manlleu.
Ui, aquí és l'altra capital, també, La capital dels premiats, Canceladeria Molist, els germans Dani i Toni Molist, és dels clàssics, guanyadors per partida doble dels concursos de llangonisses, de botifarres d'ou, tant tradicionals com cinc singulars, amb una botifarra de patata i ceba, que és exquisida.
També,
sembla mentida.
Clar, també a Manlleu, una persona que fa molta divulgació de la cultura i l'especejament del porc i de l'embotit, en Colom Vila.
Sí, aquesta seria la següent que parlem allà al mercat en Cesc Colom, al mercat municipal de Manlleu, que també seguim concursos guanyadors, els seus concursos amb les seves llangonisses, amb les seves sacallones, somalles, també amb la seva botifarra d'ou premiada amb mongetes del Coll Sa Cabra i all i oli. Producte, territori, proximitat, importantíssim. Tot això, no? Vull dir, i ha estat posat dintre de la marca Feta Osona, premiat allí. Vull dir, en Cesc Colom és un espectacle.
És un espectacle. I de Manlleu ens anem cap a Sant Pere de Torelló.
Sí, aquí tenim els embotits de la Vall d'Alsès, on en Sergi Mas ens recomana també. Estem a Territori Llangonissa, premiades també, amb diferents concursos, i sobretot amb els embotits tradicionals de la zona. Recordem-ho, blanques, negres i bulls.
I de Sant Pere de Torelló avui acabem ruta a Can Toni Gros.
Exacte, hi ha cap dalt als Cingles, on hi trobarem, ens anirem als embotits del Coll Sa Cabra, regentats per Albert Codina, on ells ens recomanen, o sempre té a disposició, les seves llangonisses, també premiades, estem territori... Llangonisses...
Clar.
Que són més d'alçada.
No és la llangonissa de Vic, sinó és un altre tipus de llangonissa.
I després tenen una especialitat, en aquest cas, que ell sempre li agrada dir, que són les pilotilles del Coll Sa Cabra i les patates farcides, delicioses.
Home, les pilotilles o pilotes del Coll Sa Cabra.
Més aviat pilotes.
Són bones, són grosses i bones.
Sí.
I a part també fan veillon aquí,
Sí, aquí entrem ja... els altres, alguns d'ells també en fan, però ell ens destaca aquesta, la baiona. La baiona, sobretot la baiona del coll.
Això toca més cap a la Garrotxa, i aquesta part d'aquí, que bé, estem allà a la frontera.
Sí, està, exacte.
Somalla també fan, eh?
Sí, aquí. Somalla, fuets, tota la gamma dels curats. Que entrem, és que estem aquí, Osona, Garrotxa, una mica a la selva, i també a tocar una mica Berguedà, Moianès, Lluçanès, etc. És aquest territori.
Josep Dolcet, moltes gràcies. Torna la setmana que ve.
Sí, encara ens queden unes quantes rutes. Vinga, fins la setmana que ve. Adéu.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui obrim la fonda, aquest plat fort de la fonda, mirant cap a Tarragona, però també cap al Mediterrani amb majúscules. Moja Quash, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quines ganes de venir-te a veure, perquè ja que no vens tu aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, doncs la fonda ve cap aquí.
Bueno, penso que això, Pepo, fas molt bé, no?, de sortir fora de casa i de voltar i de conèixer el país, no?, i aterrar avui aquí a Tarragona, per part meva, molt agraït i molt content de rebre't aquí a casa.
Escolta, Moja, com és aquest viatge del Rif fins a Tarragona? Fa molt d'això ja?
Sí, fa ja uns quants anyets. Penso que vagi molt en sèrio 4, perquè quan vaig començar a l'inici apostava per una cuina de mercat, per una cuina actual, amb tècnica dels llocs que havia estat i replicant algun plat que altre, però va haver-hi un moment que vaig fer una reflexió, no?, de dir què estic fent i què sóc jo, no? I em vaig trobar a aquesta barreja de tres cuines, no?, l'antiga cuina romana a Tàrraco, la cuina catalana i la cuina del Rif, i em sento molt identificat reivindicant aquestes tres cuines, no?, i donen molta personalitat al meu restaurant actualment, no?
Escolta, tu vas arribar aquí, si no recordo malament, amb 12 anys. Amb què et trobes i què és el que et marca d'aquí, d'aquestes terres de Tarragona?
Bueno, fixa't que jo em vaig connectar de seguida perquè, a banda de Tarragona i tal, per ser Catalunya, no?, per ser un país on es parla un idioma dels minoritaris del món. Jo sóc del Rif, que també és un altre idioma que es parla allà, a la zona del Rif, que no té res a veure amb l'àrab, que a vegades la gent ho confon, i és totalment diferent. De fet, ma mare només parla el bereber, no parla res d'àrab. Llavors això t'ajuda molt, perquè et sents una mica identificat, perquè vens d'un territori semblant, no? I en el sentit de l'idioma i tal, m'ha motivat molt voler aprendre, no? I em sento molt ben acollit, em van ajudar molt, vaig aprendre l'idioma de seguida i vaig connectar amb el territori i amb Tarragona molt, no?
Escolta, què és el que et va decidir fer ser cuiner?
Doncs mira, honestament, va ser un estiu allò que acaba a l'institut i dic, què faig? Pues busco alguna cosa de feina, alguna cosa he de fer perquè a casa no em vull quedar, no? I baixant per la platja de Miami, vaig trobar feina en un xiringuito de platja, rentant plats. I vaig començar a entrar a la cuina i hi havia un cuiner allà. Cuinava molt bé, no? Perquè la resta, amb els xiringuitos de platja tampoc fan una gran cuina, no? I aquest home feia una cuina curiosa, no? Feia un fricandó, feia crema catalana, i li vaig preguntar amb ell, no? Pues com feia jo? I me'n recordo que em va donar la recepta de crema catalana i jo a les 12 del vespre arribant a casa, liant-la per casa perquè volia fer el postre, no? I va ser una mica sou, ma mare es va aixecar, què estàs fent a aquestes hores, no? I va ser molt divertit, no? I ell em va dir, bueno, pues que hi havia una escola a Cambrils que em podia dedicar i tal, i m'ho vaig estar pensant, ho vaig parlar amb un pare i tal, i un pare, pues fes el que tu vulguis i tal, i em vaig apuntar a l'escola d'hostaleria i quan vaig entrar em va xocar una mica tot perquè són canvis, no?, culturals, i sí que venia de mamar una cuina a casa de ma mare i meva àvia, però completament diferent, sí que semblant en el producte i de més, però bueno, la manera de fer, jo no sabia que era un gastronom. Recordo molt bé un professor que em va dir, com me tornes a preguntar que és un gastronom, no ho sé què, ara no recordo què em va dir ben bé, no?, però he començat a aprendre, no?, curiositats i tal. I de seguida li vaig agafar, no?, el gust a la cuina i vaig començar a anar a fer pràctiques, vaig començar a anar a menjar llocs i tot això m'ha ajudat molt a aprendre, no? Jo crec que és una mica tot, no?, això que t'acabo d'explicar, que és el que m'ha ajudat a ser cuiner, no? I és un avantatge també tindre una mare que cuina molt bé a casa i una àvia que cuinava molt bé i que tenia una pagesia espectacular, no?, perquè uns avis eren pagesos tots dos i, clar, doncs això ajuda molt i fa entendre moltes coses, no?
Per tu la cuina va ser refugi, va ser oportunitat o va ser una necessitat?
Jo crec que una mica de tot, no? Una necessitat perquè érem 6 germans a casa i, bueno, clar, el pare arriba on t'arriba, no? I la cuina en aquest sentit m'ha ajudat molt perquè després he trobat feina en caps de setmana, estava estudiant i estava treballant i una oportunitat també perquè gràcies a la cuina i jo avui dia estic on t'estic, no? I tinc un restaurant, un somni que fa uns anys enrere em preguntaves i no en sabia com o de quina manera hi podria arribar, no? I bueno, pues mira, molt agraït a la cuina, tinc la vida que tinc i sóc molt feliç, sobretot fent cuina.
Com sentiries o com explicaries aquesta història personal, no? Aquesta teva identitat amb molt jovent d'ara, que moltes vegades també tots hem passat per aquell moment en què no sabem cap a on volem tirar, no? O cap a on podem tirar, o a vegades volem o ens pensem que és millor anar cap a un costat o cap a l'altre, no? I allò, ens falta una mica una brújula, no? Tu la vas trobar molt ràpid, aquesta brújula?
Bueno, a mi et dic que em van ajudar molt les meves arrels i em va ajudar molt el fet d'haver començar treballant en un lloc on es treballava molt, no? I després tot l'altre em semblava com una mica fàcil, no? Perquè d'alguna manera anàvem a un restaurant que feien 40 comensals per mirar que fàcil, no? Perquè venia d'un lloc que feien 1.000 persones al dia i allò sí que és penca de veritat, i venien els cambrers amb unes paelles plenes de plats. Niño, té, i clar, i bueno, t'espaviles al final, perquè vols el teu puesto també, no? Però bueno, jo crec que al final mai sabem en la vida que volem amb 17 o 18 anys, no? I bueno, és anar connectant mica en mica i sobretot que t'agradi, perquè si no t'agrada el que fas, tens un problema, no només a la cuina, en tota la vida. Jo gaudeixo cada dia de la meva feina i vull que aquest jove, pues, que gaudeixi de la cuina i que s'ho passi bé i això, sobretot això, és molt important. I després cuinar s'aprèn perquè et trobes en el camí amb molta gent i t'ensenya a cuinar i al final acabes definint la teva cuina. Tot és possible, no? Però sobretot és la gana, no? I que t'agradi, que t'aixequis cada dia dient, ostres, me'n vaig perquè he d'anar a cuinar, he de connectar bé amb la cuina. Això és, aquest és la clau, no?
Quins són els teus referents? Perquè jo quan he entrat aquí he vist diversos llibres i per una banda hi tens llibres de Pierre Hermé i per l'altra banda del Noma, no? Llavors hi tens una barreja aquí d'identitats culinàries que dona gust, no? I a més això, no? Allò, tu del Rif, cuina catalana, cuina romana...
Bueno, a mi en general m'interessen totes les cuines del món i tot el que té a veure amb la cuina, no? Tinc molt clar quines cuines represento jo i què sóc jo, i a partir d'aquí pues, em fixo en totes les cuines perquè és la manera d'aprendre, no? I, bueno, tinc llibres del Noma, tinc llibres d'Àngel León, tinc llibres de Santa Santa Maria, tinc llibres del Bulli, tinc llibres del Desfrutar, tinc llibres de Mario Sandoval de Coque de Madrid, tinc llibres de molts cuiners, m'encanten els llibres de cuina, aquí no només n'hi ha una petita part, però a casa tinc una bona col·lecció de llibres, i tinc llibres de cuina catalana antiga. Tinc algun llibre de Sensui també. Un gran llibre de cuina catalana.
Escolta, Mohà, va arribar un dia... Tu ets molt jove. Quants anys tens, per cert?
35.
35 anys, i arriba un moment en el qual tu, treballant, creus que ja tens una identitat pròpia per obrir aquest terrat que avui dia estem aquí. Què va representar per tu? Quan vas notar que ja tenies coses a dir i que volies dir coses que fins aquell llavors aquí no sabíem dir ni sabíem fer, no? Com fiquem mestissatge entre aquestes tres cuines?
Mira, quan vaig obrir, o sigui, d'entrada, la idea era, o sigui, la il·lusió de tot cuiner, no? De poder muntar un restaurant i no saber el que comporta un restaurant, eh? Sabem cuinar, sabem com funciona un servei, ho sabem tot això, però darrere d'un restaurant hi ha números, no? Que a vegades molts cuiners no en saben fer bé, no? I vaig aprendre amb el temps, no? A fer això també bé, que és molt important. Però ara, a trobar la identitat del concepte, del que vull fer, del que sóc jo, i que quan entra la gent a casa, s'assigui a taula, els podem explicar coses de la vida del cuiner o de la cuina que fem, fa potser 4 anys, no?, que vaig agafar aquest camí de fusionar tres cuines que em representen perfectament a mi, i em sento molt còmode i molt a gust, i la gent marxa d'aquí de casa no ho sé, amb una sensació diferent. He estat en un lloc diferent, no?, diria jo, que...
Quan parles del Mediterrani, parles d'un lloc o parles d'una cultura?
Uf, és que el Mediterrani són moltes cultures i són molts llocs, en final, no? I crec que som cosins germans, els que estem en un racó del Mediterrani i els que estem aquí. Els productes són els mateixos i canvien una mica les maneres de fer, però tenim el mateix tarannà, el mateix caràcter. Ens agrada xalar, ens agrada menjar bé, ens agrada riure, ens agrada... El Mediterrani és això, és sol, platja, bon producte, oli d'oliva, peix blau... Pues el Mediterrani d'allà del Rif també és així.
Escolta, recuperar també aquesta part de la cuina romana, que estem aquí al costat, aquí al barri, ben bé a la part central de l'Eixample, per tu què va ser? Arqueologia o creativitat? Perquè jo crec que dona molt de sí, no?, poder posar tres tocs totalment diferents amb èpoques, amb productes també, no?, cap a un plat.
Sí, per exemple, tots els plats que tinc de l'antiga cuina romana, doncs, no hi porten res de xocolata, ni sucres, ni panís, ni patata, tot el que va arribar d'Amèrica no està en el receptari de Rico Quinaria i Apicios, que és l'únic que tenim així, que ens diu, doncs, com elaborar un plat, amb poca quantitat ni res, però intueixes que era una cuina de temporada molt ben feta, feien convivium, els convivium, una creativitat amb els cuiners espectaculars, perquè... Parlem sempre de cuina de rics, cuidado, perquè els pobres menjaven farinetes i casqueria, poca cosa més, És així, però la cuina, l'alta cuina romana és espectacular, barreges de dolços, de picants, d'espècies, era brutal, no? I jo vaig pensar que tenia molt de sentit reivindicar aquest passat, no? Ja que aquí a Tarragona tenim un munt de monuments, o sigui, l'amfiteatre, que fa goig veure-ho, el circ, que és una passada, el passeig arqueològic, que està a l'altra banda, que és espectacular també, vol dir, jo crec que els romans van triar Tarragona, Catalunya, per alguna cosa, per alguna raó, tontos no són aquesta gent, o sigui, en sabien molt bé el que feien, no?, i el clima, no?, que és espectacular, i el producte, no?, el que dèiem abans, i jo vaig pensar que tenia tot el sentit del món reivindicar tots aquests valors a través de la cuina, no? Jo a vegades els hi dic aquí a Turisme que des del restaurant o molts restaurants expliquem moltes coses lligades a la nostra ciutat o al nostre territori, i la gent que ve de fora marxa amb una mica més de Tarragona, no?
Home, suposo que per explicar, per exemple, substituir la soja, que és, diguem, un producte a moltes cuines que tenim avui en dia, per al gàrum, això ja no és només cuina, no? Això també és ideologia.
Mira, jo sempre reivindico molt el gàrum perquè és una elaboració que ajuda a ser sostenible a les cuines, perquè parlem molt de la sostenibilitat i molta gent a vegades no sap reinterpretar molt bé la sostenibilitat. Amb això de les estrelles verdes i tal, la gent fotent horts davant de restaurant. Això no és ser sostenible. Per mi ser sostenible és buscar de quina manera aprofitar a la cuina, aquestes coses que llancem, a vegades tallem un peix, un tall fora, els interiors dels peixos els llancem també, i el gàrum ens ajuda a aprofitar tot això. Nosaltres tenim un munt de gàrums, i amb això doncs, fem tartars, donem punt de sal a elaboracions, i això és el que feien els romans, era una base molt important. Faria una comparació amb una picada, per exemple, no? Doncs la picada la fotem a tot arreu. Amb avellana sense avellana, amb ametlla sense ametlla, amb pa, amb menta, amb julivert sense julivert, però fent picades per moltíssimes elaboracions de la cuina catalana. Doncs el gàrum a la cuina romans era algo semblant, que utilitzaven per potenciar infinitats de plats. I, per mi, és una elaboració que ajuda a ser sostenible, no? I el que et deia abans de sostenibilitat, jo per mi és comprar els pagesos de territori, que canvia molt aquí la cosa. A vegades la gent es fot una hora allà davant i jo no ho entenc. O sigui, és que no pots donar de menjar tants serveis al restaurant amb l'hortet que pots muntar davant. I ser sostenible és ajudar a la pagesia de territori o del país, que són els que mantenen els paisatges verds, com passegem pels pobles, com veiem els horts. S'ha d'ajudar aquesta gent que fan feina cada dia. Nosaltres, jo no faig horts. Jo no sóc pagès, jo sóc cuiner.
Quan decideixes a fer un menú determinat, què et pesa més? La història? El relat? Et pesa més aquesta creativitat? El producte? El pagès o la pagesa, com deies ara?
Bueno, has donat la clau perquè és la part més complicada a l'hora de fer canvis, no? Perquè aquí entra el relat, o sigui, la història ha de ser coherent, ha de ser certa, no ens hi posem a explicar coses per explicar perquè no tindria sentit, el producte de temporada, la tècnica que toca i la elaboració que toca, no? I donar el punt de cocció i tal. És un conjunt de coses que a l'hora de fer canvis és molt complicat, no és gens fàcil, eh? Sobretot amb la cuina romana, perquè clar, hi ha molts ingredients que hem d'anar eliminant, no? I després amb la cuina de Rif, doncs, hem d'equilibrar molt també, no? I el que tu deies abans, no? Que ha d'haver-hi tot el que has mencionat abans, ha de ser-hi. Si no, no tindria sentit res del que fem.
Hi ha una cosa més enllà de la cuina que és, diguem-ne, la part de l'interiorisme del plat, que en aquest cas doncs, és el plat, és el bol. Veig que treballes amb artesans de la ceràmica, de la porcelana, que això també jo crec que ha de donar molt de sí, sobretot per explicar aquestes històries que dius, no?
Bueno, al final és un conjunt de coses, no? I si veus, ho acabes de detectar de seguida i has entrat al restaurant, una cosa connecta amb l'altra. Els artesans que fan plats, doncs n'hi ha molts al país. Llavors, se'ls ha d'ajudar també, que a vegades tendem a comprar coses estàndards i aquesta vaixella el que ens dona a nosaltres molta personalitat i, a més, és que jo els hi faig dibuixets. No sé dibuixar, però fer coses rares allà i al final m'ho acaben entenent i entenen la idea. M'han fet tagins, m'han fet ànfores, m'han fet la vaixella que has vist ara, presentació a taula, que és la sorra, l'aigua del mar, el got, que recorda una mica a l'època ancestral, no? que bueno, tot era ceràmica de fang, no? No era el que avui dia que tots tenim gots de vidre i tal, doncs era reivindicar una mica aquest passat amb la vaixella també. I en aquest cas això està fet per Sandra, que és sang de fang, i amb ella feim moltes coses. I després amb el Pau, que és un altre artesà que fa moltíssimes coses amb ell. Bueno, tota aquesta gent col·labora i ajuda, i jo sempre dic que formen part del terrat, formen part del projecte, així que, bueno, molt content.
Clar, aquí hi ha una cosa amb tot això, ara estava pensant i mirant la proposta teva gastronòmica i penso, ostres, ets molt agosarat per una banda, a vegades no sé si és més agosarat o inconscient, no, per fer una proposta com la que tens, però diguem de Tarragona, ha entès la teva cuina i també pensant en tu i els teus orígens, hi tens persones que són marroquins, no, per exemple, o del Rif, familiars teus que venen aquí i entenen la teva cuina, perquè clar, venen d'una cuina segurament i d'una manera de presentar totalment diferent.
Bueno, tinc clients, però no són molts, però la majoria dels clients que tinc són catalans, o sigui, són gent d'aquí del territori, ja que siguin d'aquí Tarragona, de Barcelona, de Vic, d'Osona, ens ve gent de tot arreu, de Girona, de Terres de l'Ebre, de Lleida, i bueno, doncs els agrada aquest concepte, no? I el que et deia abans, no? Que al final és algo diferent a la resta. Vens aquí a empapar cultura, a tastar plats que normalment no hi trobes a tot arreu, i gent de Rif o del Marroc pues sí que venen, però és un tant per cent molt baixet en comparació amb la gent local, no? Però sí que hi ha molt d'interès i molt de carinyo per part de la gent d'aquí, eh?
Clar, jo ara també pensava, per exemple, no, amb el tema de l'alcohol, no? Religió, condició religiosa, això. Fer un menú dels teus i dir, no, mira, no vull prendre alcohol, sigui per religió, sigui per diguem-ne, perquè un ho creu. No? Cada vegada també ens notem que el consum de l'alcohol està baixant aquí mateix, no? Això t'hi trobes ja?
Bueno, aviam, nosaltres al final no ens hi posem, no, en aquest tema, perquè hi ha gent que fa l'àpat només amb aigua i... o un bitxí, per exemple, amb gel i llimona, i s'ho passa bé també, no? I després tenim maridatge de les 8 dominacions d'origen que tenim aquí al territori, per tant, jo animo la gent que faci maridatges i que demani vi, perquè, bueno, Tarragona té 8 dominacions d'origen i jo he de defensar això, no? I no vull animar ni dir que la gent no prengui vi. És algo que forma part de la història, que forma part de la cultura i s'ha de continuar fent. Per tant, jo crec que no fa mal a ningú, sinó que la gent ve aquí, pren la seva copeta de vi, fa el seu maridatge, s'ho passa bé, viatja amb el vi també per tot el territori. Per tant, animo a la gent que continuï fent-lo perquè no fa mal a ningú.
Escolta, Moja, hi ha una cosa molt important en tot això i és que Tarragona, a part del romesco, hi ha molta més cuina, no? Déu-n'hi-do, com es descobreix aquesta cuina de Tarragona, més enllà, com et dic, del romesco?
Bueno, és que tenim restaurants tradicionals, per exemple el David del Barquet, que fa una cuina catalana tradicional marinera, que a vegades ens oblidem que la cuina catalana és cuina marinera també, no és només mar i muntanya, que està molt bé, és mar i muntanya i estan molt bons, però també hi ha una cuina marinera. Pues amb el David del Barquet, per exemple, et fa uns musclos a la marinera, et fa una sèpia amb cebeta tendra boníssima, et fa uns canyons del Delta, et fa unes gambes vermelles de Tarragona, la canana en amb ceba i a romesco. Bueno, és un plat que hem volgut reivindicar molt perquè és un plat nostre d'aquí de Tarragona i mai se l'ha buscat la identitat o lligar-ho amb una zona en concret, perquè per tot el litoral es fa aquest plat i mai s'identifica si és d'aquí o d'allà. I molta gent ho confon amb la salsa freda, que està molt bona la salsa freda, però... Nosaltres hem anat aquí a reivindicar una mica aquesta autenticitat d'aquest plat del barri del Serrallo, i l'altre dia parlant amb un bon amic que tinc que entén molt d'això i em deia, és que el plat de festes de Tarragona no són els caragolins amb espineta que es fa per la Tecla, no? Que és el romesco, o sigui, les famílies de Tarragona, les cases, feien romescos, no es feien caragolins amb espineta. Per tant, anem a reivindicar molt aquest plat, i a banda tenim molta més cuina, no? Que t'ho acabo d'explicar ara, que això, i es fan romescos també de conill aquí a Tarragona, o de pollastre.
Bueno, és que, de fet, el conill potser és una de les proteïnes de carn que estan més oblidades avui en dia a molts restaurants d'aquesta tipologia culinària, no? I, en canvi, mira, aquí a Tarragona, si no recordo malament, Hispània vol dir terra de conills, i hi ha aquella història que diuen, no?, que una part de Tarragona està ensorrada per culpa dels conills que hi havia.
Bueno, no en sabia aquesta, però bueno, mira, bona, ja veureu ara a veure amb el què. Però sí, aquí es feien molts romescos de conill. Amb el Jordi ho parlava i em deia, a Tarragona ciutat es feia romesco de conill, a part de romesco de barca, no? I, bueno, no ho sé, o la gent ho troba com un animalet per tindre per casa, o jo crec que és una mica això que no pas l'altre, però conill és un producte excel·lent i es poden fer plats espectaculars. El conill a la brasa mateix està boníssim, m'encanta.
Escolta, jo ara estava pensant, què diuen a casa teva quan venen a tastar la teva cuina? Perquè, clar, la teva mare amb la tagin, no?, amb aquests guisats, aquests estofats, amb la proteïna, l'hidrat de carboni, amb el cuscús, el búlgur, etc. I quan ve aquí li poses els plats tan petits, què?
No vas mal encaminat. Ma mare diu que és poc això, que això són fritures i decoracions i no està gens d'acord, no? Sobretot quan faig un tagin així en miniatura en tan poca quantitat, però el que no entenc, que mica en mica te vas omplint, no? I mon germà igual, el primer dia que va fer una degustació aquí va dir al principi, només això, no? Començar amb els aperitius, que tots eren petitots, i després amb els plats, i al final em va dir, bueno, això sí que un plaer, al final i tal, però bueno, això sempre em fan la broma, no?, de que fico poca quantitat als plats i coses així, no? Però en el fons estan molt orgullosos d'on té arribat i del que faig, no?
Moja, la teva casa és un menú, és un viatge a través de cultures, de moments i d'històries, però va, si haguéssim de venir al Terrat, gent que no ha vingut mai al Terrat, digue'm cinc plats que no podríem deixar de tastar ara en aquests moments que estem aquí. Clar, és un menú que canvia molt sovint, però què és allò, el hit del Terrat?
Mira, fem una crema d'ametlla marcona de Riudoms amb gamba blanca de Tarragona, és un plat espectacular. El romesco de gamba vermella de Tarragona és extraordinari. La tonina vermella, que anem variant molt l'acompanyament, marinada amb garum, espectacular. El tagín de corder, fet a baixa temperatura, que és espectacular, acompanyat amb un cremós de pastanaga, amb mantega fermentada i un gel d'aigua de roses i remolatge, extraordinari, i un postre que fem amb ametlla. Ametlla salada, que al nord del Marroc és amlu. Amlu és una barreja que es fa amb ametlla, mel i oli d'argan. Llavors nosaltres fem com unes textures i amb un gelat d'ametlla amarga. És extraordinari.
Clar, tu vens d'una zona en el qual el postre és molt dolç, eh? Jo no sé com has viscut aquest canvi generacional que estem portant i aquests últims anys, des de que tu vas arribar també amb 12 anys, i ara la quantitat de sucre ha canviat molt a la part dolça, no? Però, per exemple, la tradició teva, de casa teva, són coses molt dolces, amb els dàtils i aquests fruits secs, les mels, no?
Has encantat el dolç. Començant per tell. O sigui, el tell sempre n'hi ha a casa amb menta i sempre li foten un munt de sucre. Jo quan vaig a casa sempre li dic a ma mare, fica'm una mica d'aigua calenta al costat perquè així ho rebaixo. Ma mare no pot prendre el tell sense sucre, que no estigui dolç, no? Però a mi m'agrada equilibrar molt els dolços perquè al final aquí venem d'un menú molt llarg, de fer molts plats, i quan arribes a la part final han de ser coses molt lleugeres, poc dolces i que ajudin a pair bé, no? I sempre anem molt en compte, no? El que et deia del gelat de l'ametlla amarga ajuda moltíssim a rebaixar el dolçó de l'altra elaboració, no? Per tant, aquí equilibrem bastant, no? I, bueno, és anar canviant la mentalitat i, bueno, som molts anys aquí i al final, bueno, doncs vas entenent coses, no? I vas ajustant, no? O sigui, el que et deia abans, no? De trobar aquest equilibri. I a casa sé que els agrada molt el dolç. I jo sempre li dic a ma mare, has de deixar de prendre dolços. I ella me diu sempre, la vida ha de ser dolça. No té sentit. No té sentit no prendre dolç a la vida.
Clar, moltes vegades amb aquesta cuina que hi veiem amb aquests menús de degustació, a vegades plats de, diguem-ne, amb una feina imponent, i també veiem, per una altra banda, que ara moltes vegades hi ha molts cuiners i cuineres que intenten simplificar, no? I no sé si és més difícil simplificar que sofisticat, no? Perquè moltes vegades, clar, podem anar posant poses a un plat o un postre i allà hi ha molta cosa i mira, és bonic, no? Però clar, hi ha d'haver-hi una essència, no?
Jo crec que la cuina ha d'haver poc i que s'entengui molt bé. I aquesta és la part més complicada també de trobar el punt, no? A mi sempre m'agrada que la gent entengui el que té el plat. Llavors, perquè ho entengui, no cal que fiqui allà 50.000 tècniques, 50.000 elaboracions, 50.000 gustos. Per tant, hem d'anar a buscar coses molt ben definides, molt ben fetes, i que la gent entengui el que estem fent. És super, super important. I el que et deia abans, a l'equilibri, en les quantitats, de que hi hagin coses confitades. Els confitats van molt bé, ajuden a fer bona digestió. Els cítrics ajuden a fer bona digestió. Jo sempre intento que quan te menges dos plats una mica llípols, que darrere hagi un plat que ajudi a pair bé, no? Jo crec que és molt important un plat que estiguis a una taula, que estiguis còmode, perquè aquí no vens a un plat a la panxa allò de dir, uf, ja no puc més, estic ple. No, és anar gaudint de tots els plats i que aquests plats t'ajudin a estar còmode i a estar a gust. I jo crec que és la part més complicada de tot.
Moja, no voldríem acabar aquí a la fonda parlant amb tu sense fer el bocato di cardinale. 10 preguntes que s'han de respondre en menys d'un minut. T'atreveixes?
Vinga, som-hi.
Doncs avui passa pel bocato di cardinale el cuiner Moja Quash. Moja, per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
Què menjaries de salat?
Pa amb tomàquet i formatge.
Del mar?
Gamba vermella.
De la terra?
Lletons.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Escalivada.
Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
Ous.
Un producte sobrevalorat?
Caviar.
Què et menges d'amagat?
Xocolates, bombons i de nit.
Nit. Un sabor o aroma de la teva infància?
Espècies.
Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
Desfrutar.
Quin és el teu bocato di cardinal, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
Un sàndwich cruixent amb formatge i tòfona.
Un producte que no suportis?
El bocat.
I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
Un quilo del bocat calent.
Moja Quash, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí a la Fonda a casa teva. De ben segur que és una d'aquelles mossegades les que es poden fer aquí, històriques de la cuina, i és que jo crec que quan hi ha identitat, Moja, això es nota. I és que la teva cuina és més que una proposta gastronòmica, és una biografia, podríem dir, feta a plat, un relat que uneix el Rif, Tarragona i la Mediterrània amb aquesta mirada pròpia, honesta i amb criteri. Un moment en què la cuina moltes vegades sovint busca l'impacte, tu busques el sentit i potser és aquí on rau la teva força, no? És entendre que la cuina no és només el que mengem, sinó també el que som i sobretot d'on venim.
Correcte, no? I una de les coses que mon pare em deia sempre, no? que el pas per la vida, no? És aportar alguna cosa a la societat, i jo crec que a través de tot això que expliquem aquí cada dia i el que fem, jo crec que estem aportant molt a la societat, no? I que ho fàcim des d'un ofici que m'encanta, no? Que és la cuina, i que em permet fer tot això, estic al doble de feliç, no?
Escolta, si haguéssim d'acabar amb una cançó, quina seria aquesta, de la teva banda sonora d'aquí del Terrat?
Ostres, m'encanta la fúmiga, ho dic bé, no? M'encanta.
Moja Quash, moltes gràcies.
A vosaltres.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la pagesia és economia real. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away. Good times, oh.